Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Les 3 i 5 minutets. Benvinguts a l'últim capítol de 2020, per fi, 31 de desembre, dijous, per davant també, l'últim programa de l'any aquí a Esports COPE, on arribem, entre d'altres coses, amb la victòria de l'Atlètic de Madrid per la mínima amb gol, golaç de Luis Suárez davant el Getafe. Arribem amb això i amb l'empat del Real Madrid a Elx. Empat a un gol. L'Atlètic reforça el liderat amb 35 punts i dos partits per jugar, un més dos sobre el Real Madrid, un més nou sobre la Real Societat i el Sevilla, però el conjunt andalús té dos partits pendents. El Barça és sisè amb 25 punts i un partit pendent, el que recuperarà el dia de Reis, el 6 de gener, a Bilbao davant l'Atlètic Club. Avui, dos partits més, un està en joc en aquesta setzena jornada de la Lliga Santander. Des de les dues, Atlètic de Bilbao, Atlètic Club de Bilbao, Real Societat. Acaba de començar la segona meitat. Atlètic Club 0, Real Societat 1, gol de Porto, de Cristian Portugués, Porto. I la jornada, insisteixo, la número 16 a la màxima categoria del futbol espanyol, es tanca a un quart de 5 de la tarda, Osasuna a la vés. En els destacats del programa també explicarem de seguida més detalls que Leo Messi ha estat avui treballant, ho ha fet a la ciutat esportiva del Futbol Club Barcelona. Per cert, demà, 1 de gener, Leo Messi podria signar amb qualsevol altre club. Avui estarem als Estats Units, a França i a la Gran Bretanya. Tres possibles destins de Messi sempre que deixi el Futbol Club Barcelona a partir del 30 de gener. Tenim temps d'opinió amb Dani Senabre i Júnior Minguell. Avui un temps d'opinió enfocat al que ells vulguin, però sobretot a la precampanya electoral, perquè ahir es van posar sobre de la taula alguns noms, cromos, que veurem si poden decantar o no la balança. I a aquesta hora, des d'aquí, des d'Esports COPE, estem pendents de la situació d'Eusebio Sacristán, el que, atenció, han d'operar d'un coàgul al cap després d'un accident domèstic. Eusebio està a l'Hospital Clínic Universitari de Valladolid. Li desitgem el millor en aquest últim dia de l'any i, òbviament, en el que tenim per davant. Fora del futbol, derrota del Barça. Del Barça de bàsquet a l'Eurolliga van tres seguides. Ahir, Bayern de Múnich 90, Barça 77. Un Barça que no va disposar de Niko Mirotic, no va jugar per problemes personals. També se'l van perdre Víctor Claver, lesionat de llarga durada. Thomas Hertel encara han de resoldre la situació del francès. I Brandon Davis, que s'ha perdut el tercer partit consecutiu, també per lesió, entre totes les competicions. Més de bàsquet, perquè a l'Eurocup han quedat definits els grups del top 16, que és la segona fase. Grup E, Joventut de Badalona, juntament amb Unicaja Màlaga, Mònaco i Nanterre. I el grup H, Morabanc Andorra, Herbalife Gran Canària, Unix Kazan de Rússia i Mornar Bar de Montenegro. Avui obrirem finestra, serà a la part final del programa, el Dakar, perquè comença un nou any i, com és habitual, una de les cites és el Rally Dakar. Avui escoltarem a Joan Nani Roma, el pilot de Folgueroles, i també ho analitzarem tot, el recorregut, les opcions al títol, tant en cotxes com en motos, amb el nostre especialista Carlos Miquel. Enquestes, anem fins al Twitter, @esportscope, preguntem en clau Barça, atenció, quina ha estat la millor notícia en blaugrana del 2020? El fitxatge de Pedri, la continuïtat de Messi, la dimissió de Josep Maria Bartomeu, o no trobeu cap notícia bona? A aquesta hora, 50% de les respostes pensen que la dimissió de Josep Maria Bartomeu, 33% el fitxatge de Pedri, 11% cap bona notícia i 6% la continuïtat de Leo Messi. I preguntem, en clau espanyol, què salvaries del 2020? El liderat a segona, que Mr. Chen segueix invertint, el golaç de Raúl de Tomàs, o no salves absolutament res? 36% que Mr. Chen continuï invertint, 25% absolutament res, 22% el liderat a segona i 17% el golaç de RDT. Cito Ramírez a la sala de màquines, Víctor Navarro, Sílvia Ortiz, Quique Iglesias, Àlex Andrés, a la redacció i producció. Un minut i parlem de Leo Messi.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Albert Díez, Esports COPE.
COPE, estàs informat.
3 i gairebé 11 minutets. Leo Messi. Víctor Navarro, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Albert.
Leo Messi, que tanca l'any treballant a la ciutat esportiva del Futbol Club Barcelona.
Aquest matí l'han vist entrar a les instal·lacions del Barça. La plantilla té festa, tant avui com ahir. Tornen demà a les 6 de la tarda. Ahir va passar les proves PCR, que són necessàries després d'aquestes vacances. Les han passat tots els jugadors i per tornar a entrenar en grup. I avui s'estava provant a les instal·lacions del Barça, a la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí. Leo Messi tornarà demà a treballar amb el grup en aquesta sessió de les 6 de la tarda. Només seran dues, per cert, abans de viatjar a Huesca, la de demà i la de dissabte a les 11 del matí, abans de la roda de premsa de Ronald Koeman. I haurem d'estar pendents, sobretot, de com té el turmell Leo Messi, perquè, com va dir Ronald Koeman, necessitava reposar i no estava en condicions per jugar contra l'Eibar. Això sí, li van dir els serveis mèdics del Barça que amb una setmana de descans ja tindria prou i podria tornar a estar al seu nivell.
Aquesta és la següent estació pel Barça. Diumenge, Òscar Barça, Lliga Santander, jornada número 17. Això no s'atura en un mes de gener que inaugura el Barça absolutament ple de partits. Veurem si n'hem d'afegir un més perquè arriba la final de la Supercopa, però gairebé, i aquesta és la novetat, tots, crec que només hi ha un al Camp Nou, tots fora.
Sí, això ho has vist bé, Albert, perquè només hi ha un al Camp Nou, que serà precisament el dia 31 de gener, l'últim dia. Aquest diumenge, dia 3, a les 9 del vespre, Huesca-Barça. El dimecres, dia 6, el dia de Reis, que recuperen jornada, tenim Copa del Rei amb Tiempo de Juego, però juga el Barça perquè han de recuperar partit. Bilbao-Barça, a les 9 del vespre, a Sant Mamés. Després, dissabte, dia 9, a 6:45 de la tarda, a Granada, un viatge també complicat per com està el Granada aquesta temporada. Després hi ha Supercopa d'Espanya, que es juga a Andalusia, com sabeu. Reial Societat-Barça, dimecres 13 de gener, aquí pendents de si passen o no a la final. Si no ho fan, el següent partit seria el dia 24 de gener, encara horari per determinar, per cert, el dia de les eleccions del Barça, Elche-Barça, i després ja, sí, el dia 31 de gener també l'horari per determinar Barça-Atlético de Bilbao, el primer partit i últim, en realitat, de l'últim dia de gener al Camp Nou.
Així està el conjunt blaugrana. De seguida, més de Leo Messi, recordo, demà és 1 de gener, a nivell contractual és important. De seguida visitem 3 països i 3 ciutats.
Messi, Piqué, De Jong, Griezmann, Coutinho. El 2021 gaudeix dels cracs del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça amb tots els partits d'aquesta temporada i amb espai per escriure-hi notes. Aconsegueix la versió de paret o la de taula per només 9,95 €. Ja la venda al teu quiosc, al Corte Inglés i als supermercats Bon Preu i Esclat.
Bueno, pues primera parada de nuestro multiviaje va a ser Estados Unidos, que es el gran sueño americano y el gran interrogante es si lo va a acabar siendo para Leo Messi. Estamos en Florida, en Miami. Nacho García, hola, ¿qué tal? Buenos días, son 6 horas menos, si no me equivoco, en Miami. Hola, Nacho.
¿Qué tal? Muy buenas, sí, aquí estamos empezando el día ya.
Bueno, pues buenos días para ti, buenas tardes para nosotros. Primero, ¿cómo está la situación en Estados Unidos? Que es una pregunta muy genérica, pero si quieres en Florida, en Miami, ¿cómo estáis?
Bueno, estamos bien dentro de la gravedad, ¿no? Es decir, que ten en cuenta que Estados Unidos es un país tan grande que depende de qué zona mires, pues te llevas las manos a la cabeza o te quedas tranquilo, ¿no? Ahora mismo las peores zonas son el área de Los Ángeles, todo el estado de Texas está bastante mal. Aquí en concreto en Florida, pues para como sea Estados está bastante bien. La verdad que está controlado. Lo que pasa es que no me atrevo a hablar muy alto porque a veces está todo controlado y sabes que de repente, pum, pega el salto, ¿no? Y suben los datos, pero bueno, estamos de momento tranquilos.
Bueno, esa era la primera pregunta obligada. Cuídate mucho, Nacho.
Sí.
Y sobre todo, sobre el caso Leo Messi, la primera inquietud que tengo es saber cómo se han recibido en Estados Unidos esas palabras de Messi dejándose querer por eso, por el soccer, por jugar en Estados Unidos.
Bueno, pues te puedes imaginar que hemos recibido felices porque sería, bueno, pues una inyección enorme a la liga, para que es una liga que está creciendo constantemente, que está subiendo muchísimo de categoría o de nivel, y que evidentemente la llegada de Messi la pondría en otra dimensión, ¿no? La propia cuenta oficial de la MLS en sus redes sociales le tiraban un guiño cuando se conocía esa declaración, esa entrevista con Évole. Incluso la propia página web de la MLS escribió un artículo, ¿no?, de 5 posibles destinos que encajarían perfectamente para Leo Messi. Ahí citaban varios equipos, que fíjate que citaban a los Galaxy, a Montreal Impact y a Toronto, que son los dos equipos de Canadá, los dos equipos de Nueva York, tanto el Red Bull como el City, y luego Philadelphia Union. Y yo creo que aquí se están olvidando de alguno, pero como ves, no han tardado ni medio segundo en abrirle los brazos y darle la bienvenida si hace falta.
Bueno, esa era la segunda pregunta. Yo creo que has completado casi el 50% de la respuesta, porque nos gustaría saber qué liga y sobre todo qué fútbol, si se da el caso, vamos a ver si es a corto, medio plazo, Messi juega en Estados Unidos. ¿Qué se va a encontrar?
Bueno, a nivel de la que es la liga, te diría que a nivel organizativo es espectacular. No tiene nada, y ojo que algunos dirán, ¿qué dice este? Pues no tiene nada que envidiarle a la NBA o a la NFL. Evidentemente es un mercado menor, tiene menos impacto, pero yo he podido trabajar de cerca con MLS, he estado en el All-Star, en alguna edición, y la manera que tienen de funcionar es la misma que la NBA. Entonces, con eso yo creo que a la gente que nos está escuchando se hace una idea de lo que supone como organización, como competición, ¿no? Luego, en cuanto a nivel, pues es una categoría inferior, evidentemente, que las 5 grandes ligas europeas, pero yo llevo aquí 8 años y el crecimiento que le he visto a la competición es enorme. Te voy a dar un ejemplo. Las competiciones continentales, lo que sería la Champions de aquí, de CONCACAF, tradicionalmente siempre la ha ganado México. Ya no es tan raro ver equipos de la MLS que se meten en la final, incluso que lo han llegado a ganar en alguna edición. Este año, sin ir más lejos, el equipo de Los Ángeles, uno de los dos equipos, el AFC, el equipo de Carlos Vela, se metió en la final y estuvo cerca de ganarlo. Es decir, que el nivel va subiendo. Si me dijeras con qué lo podríamos equiparar, no sé, yo te diría que a lo mejor una liga menor de Europa, o una liga, no tanto menor, una liga holandesa, una liga belga, un nivel así podría ser quizás el que se ajustaría para que la gente un poco comprenda lo que es la MLS.
Uh-huh. Nacho, vamos cerrando. Cuando hablábamos de equipos y de ciudades donde puede acabar Leo Messi, donde puede encontrar destino, no sé si hay un detalle que hemos pasado por alto y que es menor o no le das importancia. Creo que Messi, hace no mucho, compró un apartamento en Miami.
Sí, sí, sí. Un apartamento muy caro, además. Está en la zona de, justo enfrente de la American Airlines Arena, una zona muy buena de la ciudad. Es un edificio espectacular de última generación que construyeron, y ahí compró un apartamento. Pues no sé qué lectura hacerle, hombre. Yo entiendo que cuando compra eso hace ya, si no recuerdo mal, fue el año pasado o hace 2 años como mucho, me imagino que lo hace con vistas a tener un sitio donde ir cuando quiera ir de vacaciones, cuando se retire y demás, y también como inversión, ¿no? Pero evidentemente eso es un gancho más para pensar todos que podría acabar en Inter Miami. Es decir, en la nueva franquicia, la de la cual es propietario David Beckham, no se esconde. Es decir, es un equipo que siempre ha buscado, desde que empezó, que esta ha sido su primera temporada, ha estado buscando talento en Europa, ha estado a punto de traer a Falcao, ya sabes que está por aquí jugadores ya como Higuaín. Entonces, bueno, ellos desde luego van a pelearlo y lo van a intentar. Y es un mercado que seguramente va a ser muy atractivo para Messi por ser el mercado latino. Luego yo creo que hay otro con el que va a tener que competir Miami, que es el de Nueva York, ¿no? Y no lo digo solo por el City, sino por el hecho de estar en Nueva York. Yo creo que lo que es la familia Messi, el entorno, no solamente el jugador, sino imagino que Antonella tendrá algo que decir en esto, les apetecerá vivir en Miami, vivir en Los Ángeles o vivir en Nueva York. No les veo en San José, no les veo en Seattle, no les veo en Dallas, les veo en una ciudad, pues eso, más al tipo de vida que ellos puedan disfrutarlo, ¿no?
Sí, sobre todo bien conectada, ¿no? Estaba mirando, creo que son 9 horas de avión entre Miami y Argentina, en este caso Buenos Aires, bien conectada para poder moverse y desplazarse con ese avión privado que tiene Leo Messi. Bueno, Nacho, que gracias, que cuídate y sobre todo te deseamos buena salida de año, ¿eh?
Pues igualmente, que vaya muy bien, que 2021 sea mejor que 2020, que es fácil. Y nada, cuando se venga aquí a jugar Leo Messi, pues ya creamos Cope Miami y desde aquí vamos contando todo.
Lo vamos a ir gestionando con Schwanker. Bueno, Nacho García, que lo explica de lujo. Dejamos Estados Unidos y volvemos a Europa. Nuestro viaje continúa en Francia, en París.
Algún día, el trono volverá a sus manos.
Él es Conan, el bárbaro.
Arnold Schwarzenegger, Conan el bárbaro. Y después, El Guerrero Rojo, el sábado, sobre Mesa de Cine, en 13.
Ay, pues ya solo me quedan los regalos de Navidad de mis padres. ¿Y si les regalo una alarma como la mía? Así estarán protegidos las 24 horas. Y si les pasa algo, tienen el botón SOS de la alarma para pedir ayuda.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct, la compañía de alarmas que responde en segundos ante un robo o una emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Capital francesa estamos con nuestro compañero periodista de L'Equipe y también de France Football, Florent Orchut. Florent, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por acompañarnos. Oye, lo primero que quiero preguntarte es que quedan poquitas horas para acabar este 2020 al que queremos olvidar y dejar atrás, pero ¿va a haber que esperar al 2021 para conocer al inquilino, al nuevo entrenador del PSG, del Paris Saint-Germain?
Cierto, bueno, ya se sabe oficialmente que Thomas Tuchel deja de ser el entrenador del PSG y todavía falta oficializar la llegada de Mauricio Pochettino, que conocen bien en España por haber jugado muchos años en el Español y haber sido también entrenador. Todavía no es oficial, pero bueno, todas las cartas están metidas para que sea él el nuevo entrenador del PSG, entonces estará en el banco frente al Barcelona dentro de un mes y medio.
¿Se entiende que la llegada de Mauricio Pochettino, si es que no se tuerce nada, puede ir ligada a la posible llegada de Leo Messi a partir de junio?
Bueno, es verdad que esto apoya, digamos, la teoría de ver llegar a Leo Messi al PSG, pero bueno, como dijo Leo y como lo sé también por mi relación con el entorno de Leo Messi, todavía el jugador no tiene la decisión tomada, pero es verdad que Pochettino tuvo ahí su principio en el Newell's Old Boys como Leo Messi y tiene una visión del fútbol lindo, ¿no? De bien jugar a la pelota, del un poco del tiki-taka, de que todo eso viene de Bielsa. Y bueno, ahí por eso se les asocia un poco a los dos.
Bueno, hoy estamos viajando por el mundo, querido Florent, básicamente por países, por ciudades que pueden ser el futuro de Leo Messi. Hemos estado en Norteamérica porque el mismo Leo Messi en esta entrevista de hace unos días en A3 Media habló de querer jugar en Estados Unidos. Pero, ¿y Francia? ¿Y París? ¿Qué se encontraría Leo Messi si cambia el Barcelona por París? Todo lo que quiera. ¿Neymar y Mbappé estarían?
Bueno, esa es la gran cuestión, porque en realidad sería muy difícil poder quedarse el PSG con todos estos jugadores, no solamente por una cuestión táctica, pero también por una cuestión de dinero, que sería difícil pagarle los salarios a estos tres monstruos del fútbol. Y actualmente, bueno, con la situación del COVID, el presupuesto del PSG no es de lo mejor. Van a tener que vender, como es el caso del Barça, para poder armar un equipo grande y, bueno, Messi tendría que hacer un esfuerzo grande y también los otros jugadores. Así que, por el momento, el panorama de Leo Messi en el PSG es bastante complicado.
Uh-huh. ¿Y en Francia qué se dice? ¿Ven a Messi vestido con la camiseta del Paris Saint-Germain para la próxima temporada?
Bueno, la gente encantada con esa idea y la verdad que sí, que bueno, mucha gente espera que pueda ser una realidad. Obviamente sabemos que hay pocos clubes que se pueden permitir fichar a Leo Messi y dentro de los dos creo que son los más destacados, que Manchester City y el PSG, creo que serían los dos favoritos en Europa para recuperar a Messi. pero bueno, obviamente con esa cuestión económica será muy difícil y después, bueno, habría que armar un equipo con esos monstruos que hablamos, pero también con medio campo para poder hacer un equipo equilibrado, ¿no?
Bueno, pues a la espera de noticias nos queda una tercera parada en este multiviaje que estamos haciendo. Florent Orsut, felicidades por tu muy buen español y que tengas un magnífico 2021, ¿eh?
Un gustazo estar con ustedes y lo mismo para los que nos escuchan.
Gracias, Florent. Nos vamos a Manchester. I a Terres Angleses saludem l'home més esportiu d'aquesta casa, el Dani Gil. Dani, com va? Com prova? Bona tarda.
Què tal, Albert? Bona tarda.
Després et desitjaré bon any, com a tots els oients i a tots els companys, però ets l'última estació, l'última parada d'aquest multiviatge que estem fent per saber què es pot trobar Leo Messi si finalment, quan acabi aquesta temporada, perquè a partir de demà és lliure, recordo, de signar amb qualsevol equip, què es trobaria al Manchester City? Potser de tots els possibles destins, és a dir, Estats Units i també França, o sigui París, Manchester és la teòrica zona de confort que tindria més clara Leo Messi, no?
Home, des d'un punt de vista esportiu és la proposta més atractiva, però ara mateix la situació a Manchester respecte a Messi té poc a veure amb la que hi va haver a l'estiu, i amb això no dic que l'interès del City hagi desaparegut o que de tant en tant Guardiola no pensi quin encaix podria tenir Leo al vestuari, a l'Etihad, tenint en compte a més que aquesta temporada les coses no estan sortint com s'esperaven, està sent un any molt irregular, amb alguns resultats que no s'esperaven. De fet, aquestes alçades, el City no ocupa ni la zona europea, però ara per ara, per dir-te la veritat, tenen aparcat el tema Messi. Mm-hmm. I, de fet, la gent al carrer no, tampoc en parla massa. Jo et diria que des d'octubre, quan va tancar el mercat de fitxatges, és un tema gairebé tabú, sobretot per Guardiola, que no n'ha volgut parlar gaire. De fet, l'únic dia que ho va fer va ser en una roda de premsa per reiterar, per dir que el seu desig és que Messi es quedi al Barça i que acabi la seva carrera al Camp Nou. I, per tant, des d'aquest punt de vista, el City de moment s'ha mantingut al marge, en un segon pla. Òbviament caldrà veure quin és el seu paper a partir de l'1 de gener, perquè Messi, com deies, ja pot negociar, ningú s'ha d'amagar. Però també és veritat que amb el passat que tenen Blaugrana, Chiqui Beiristain, Ferran Soriano, el propi Pep Guardiola, és un tema delicat. Jo crec que el paper del City no canviarà gaire a partir de demà, que deixarà que sigui Messi qui faci els passos que cregui convenient.
Tot i que es pugui parlar de portes cap endins, com està cotitzant ara mateix respecte a l'estiu, sobretot a començaments d'aquesta temporada, el cas Messi, al Manchester, però sobretot a l'entorn del club?
Ja et dic, el club de moment i l'entorn no en parlen gaire. Efectivament, han fet els seus càlculs, els seus números. Des d'un punt de vista econòmic, si la pregunta és si el City es pot permetre Messi, jo crec que la resposta és que sí. Probablement s'hauria de despendre d'alguna fitxa important per poder assumir el sou de l'argentí, per no incórrer en temes de fair play financer, però si arriba gratis, jo crec que l'operació es pot afrontar sense cap mena de dubte des de Manchester. Penseu que a l'estiu el cost del traspàs hauria estat al voltant dels 100 milions d'euros. Ara ens trobem en un altre escenari totalment diferent. Una altra cosa és des del terreny, des del punt de vista esportiu. Si Messi està per jugar al ritme que juga a Anglaterra, el que exigeix la Premier, si al City li convé organitzar-se al voltant de Messi, això també ens genera bastants dubtes, perquè Guardiola ha parit un equip col·lectiu que, tot i el protagonisme que té De Bruyne, per exemple, no depèn exclusivament de les individualitats d'un sol jugador, i per tant entenc que amb Messi l'equip hauria de replantejar la seva manera de jugar. Així que ara per ara, a 31 de desembre, a punt d'entrar el 2021, jo ara mateix veig a Messi lluny de Manchester, però és una sensació.
La trajectòria esportiva, és a dir, el que pugui passar aquesta temporada amb el City, imaginem-nos que, per exemple, arriba a guanyar la Lliga de Campions, canviaria el plantejament respecte a Messi o tot el contrari, seria per donar continuïtat al projecte?
Home, clar, el Manchester City fa anys que persegueix el somni de la Champions. Sempre s'ha dit que Guardiola mai se li, des del club mai se li ha exigit que es coroni a Europa, però si tu preguntes a la gent pel carrer, tenen un punt d'ansietat per donar aquest pas definitiu. És una mica la cirereta del pastís. Després d'haver jugat amb una gran qualitat a la Premier, després d'haver guanyat dues lligues consecutives, el que falta és donar el pas definitiu a Europa. I, per tant, si aquest any no és el que es guanya la Champions, jo crec que sí que hi haurà també un punt de més emoció perquè arribi Messi.
Mm-hmm. Fixem-nos que estem parlant abans del PSG, ara del City, que a nivell esportiu no estan bé, no només a Europa, ho dic pel joc, i també pel domini, però bàsicament en els campionats domèstics. Com tenim el City, per cert, de cara a l'entrada del nou any?
Doncs està 8è-9è a la taula, perquè també és veritat que hi ha alguns equips que tenen partits pendents, ahir es va cancel·lar el Tottenham Fulham, fa uns dies es va també ajornar l'Everton City pels casos positius que van donar alguns jugadors del Manchester City, una temporada molt atípica, però insisteixo, ara per ara, després de 15-16 jornades disputades, el City encara no ocupa zona europea i, per tant, necessita començar el 2021 guanyant. Aquest diumenge, si tot va bé, juga a Stamford Bridge contra el Chelsea i tot el que no sigui guanyar serà fer una passa enrere.
Si tot va bé, per allò del coronavirus, veritat, és curiós, també, estic pensant mentre parlo, el PSG no dominant a França, el City ni molt menys dominant a Anglaterra, el Barça i el Real Madrid no dominant a la Lliga Espanyola, la postpandèmia que, de moment, està amb aquesta situació a les principals lligues europees. Dani, que tinguis un molt bon any. Gràcies.
Et desitjo el mateix, amic. Una abraçada, que vagi bé.
Joan Laporta, precandidat a la presidència del Futbol Club Barcelona. Estimem el club. Respecte per la gestió. Rigor contrastat davant la presa de decisions. Tenir els millors professionals en totes les àrees de gestió i explotació. Fomentar les seccions del club que fan el Barça únic al món. Bàsquet, handbol, rugby, hoquei. Estimem el club. Estimem el Barça. Joan Laporta.
Messi, Piqué, De Jong, Griezmann, Coutinho. El 2021 gaudeix dels cracs del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça amb tots els partits d'aquesta temporada i amb espai per escriure-hi notes. Aconsegueix la versió de paret o la de taula per només 9,95 €. Ja la venda al teu quiosc, al Corte Inglés i als supermercats Bon Preu i Esclat.
Tarda, 32 minuts. Seguim, obrim temps d'opinió, el temps d'opinió dels dijous. És un dijous diferent perquè és l'últim dia de l'any, però és un dijous, crec que els agafo cuinant, els plats d'aquesta nit. Dani Senabre, bona tarda.
Bona tarda. Aquí estic al forn, fent sopa, fent canelons, fent tot.
Dani in the Jungle Senabre, ara en parlarem d'això, i Júnior Minguella, que està trinxant el pollastre. Júnior, bona tarda.
Bona tarda, amics. Estic aquí de sobretaula una mica amb mitja part de la família.
No estaràs amb el gran patrón de la família?
Estic amb el gran patrón, que a més m'ha encantat fotre-li una colleja. Home, perquè l'altre dia en el partit li estava fotent un calbot. Mon pare li va fotre un calbot al Dembélé amb raó per la part econòmica, però clar, jo per la part esportiva reconec que és un gran jugador. O sigui, si pogués estar físicament bé, seria una bomba.
Hem d'apretar, Júnior. Entre tu i jo hem d'apretar perquè si el teu pare és vicepresident esportiu, que fitxi Haaland, que fitxi Mbappé, però que no es vengui Dembélé, Júnior.
Clar, és que aquí heu posat tants temes a sobre de la taula. Espera, anem a pams, que ara vaig amb els cromos i ara vaig amb la precampanya, però sobretot que venim de visitar Estats Units, de visitar França, de visitar la Gran Bretanya. Dani, a 1 de juliol de 2021, on estarà Leo Messi?
El Manchester City.
El City. Júnior, has tingut temps per pensar-t'ho, si no ho tenies clar. 1 de juliol de 2021. Leo Messi jugarà a...
Al Barcelona si guanya l'Emili Rousseau, segur.
Molt bé. Escolteu, us vull preguntar per la precampanya i ara escoltem a Josep Maria Minguella. Però abans, què us està semblant? Perquè partien com a favorits, no sé si encara ho són, Víctor Font i Joan Laporta, però el de Víctor Font, i mira que ha tingut temps i té gent, teòricament, que això de la comunicació en sap, però Koeman va haver de redreçar, Griezmann va haver de redreçar, dient que ell no l'hauria de fitxar, Sergio Ramos va haver de redreçar el discurs, ahir anuncia Jordi Cruyff i surt Jordi Cruyff, com va fer Xavi també, desmentint que s'hagi unit únicament a la candidatura de Víctor Font.
I t'has deixat Jordi Majó, que el va fitxar
i el va
desfitxar.
I la que es va liar aquell divendres amb Jordi Majó. Com cotitza per tu ara mateix la precampanya, que no ha començat ni la campanya? Dani.
per mi, jo abans de començar era dels que pensava que Víctor Font tenia avantatge perquè portava més temps preparant-se i tal. A la que van començar a arrencar la resta, la porta tal, i Víctor Font també, em sembla que Víctor Font ha perdut pistonada. Per tot això que dius, perquè està prenent decisions molt estranyes, fitxant gent de comunicació del grup Godó, que és un grup que potser es relaciona molt amb la directiva actual, que potser... que Jordi Cruyff hagi de sortir desmentint-te segurament no és la millor estratègia per anar sumant. Per tant, jo ara mateix crec que Víctor Font, que havia començat molt fort, ara jo crec que està bastant enrere.
Ahir, Víctor Font situa en l'organigrama esportiu a Jordi Cruyff com a director esportiu, futur director esportiu, òbviament, si arriba a la presidència. Ahir va sortir el cromo de Jordi Cruyff, el que molts aquest cognom l'ajuntaríem entre els precandidats a Joan Laporta, veritat? I després... va sortir el cromo de Haaland, el davanter del Dortmund. Recordo que com a precandidat està Emili Rousseau i, efectivament, Josep Maria Minguella ho va anunciar a Rousseau, aniria com a vicepresident esportiu. Ahir Minguella, al Partidazo, a casa seva, va dir això.
Yo lo que hice fue intentar averiguar la situación de todos. Y hablé con Nino Raiola y dije, oye, Nino, ¿cuál es la situación? Dice, no voy a hablar nada con nadie que no sea presidente. De acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Pero quiero saber cuál es la situación para cuando alguien sea presidente. Entonces me dijo, el día que sea presidente la situación es esta. De acuerdo, esto es lo que he dicho hoy. Yo no he dicho ni que tenga ni un compromiso, ni que yo sé la situación y que en el momento... tengo la palabra de Raiola, que en el momento que, si fuese el caso, fuese presidente, no yo, sino el candidato, pues entonces sabríamos cuál es la situación y él tendría que decidir si va para adelante o no.
Claríssim. A veure, Júnior, li pregunto al Júnior, ara semblo Gaspar, li pregunto al Júnior, representant de futbolistes, els cromos poden decantar la balança i de tots els noms, quin creus, en general, que és més fàcil portar o podria ser... més fàcil portar? És una pregunta doble, Júnior.
A veure, m'has fet unes preguntes molt poc concretes i jo sóc de concretitzar. Llavors, referent al que em dius, el que sí que et diré, deixa'm fer un incís perquè entengui la gent, que nosaltres, la família de Minguella, som gent de futbol, professionals del futbol, que ens hem dedicat tota la vida al futbol. I vivim per al futbol. Llavors, mon pare, en la seva carrera, de més de 50 i 60 anys d'experiència, ha portat els millors jugadors del món. És l'únic que ha aconseguit representar a més d'un pilota d'or diferent. Val? I això, li agradi a qui li agradi, genera tota una sèrie de contactes i relacions en el món del futbol que no crec que hi hagi ningú actualment, ja no dic al món, a Espanya, que els tingui. Per tant, ell en el moment en què es compromet amb una candidatura el que fa és estudiar el mercat i veure la viabilitat de quins jugadors poden estar disponibles per el futur president del club, en aquest cas el precandidat per al qual ell està treballant. A partir d'aquí, ha contactat amb el seu agent i té clar quina és la situació i si la poden afrontar en el moment en què guanyin les eleccions? Sí, és així. Hi ha altres noms que s'estan treballant perquè es puguin incorporar? Sí. Es poden incorporar immediatament aquests altres noms? Ja veurem, depèn d'una negociació. T'he aclarit?
Sí, no t'he escoltat bé quan m'has dit el nom d'un d'aquests altres cromos. Em volies dir el nom de...
No, Kylian. No m'ho passis.
Com?
Ja ho va insinuar la setmana passada, el Júnior. Ja va deixar...
No. A veure, hi ha alguna persona... com el Bordes, hòstia, he dit un nom, perdoneu.
No, tranquil,
ja,
no passa res.
Que ja va destapar com va anar en el passat aquella negociació i aquella situació. Llavors, qualsevol que tingui sentit comú ha de saber entendre que si ho vam fer en el passat, per què no ho podem tornar a fer en el futur? Quan creiem que seria una excel·lent incorporació.
Val, m'has fet algun dribbling, però vaja, t'entes, perfecte. No hi ha problema. Dani, 2021, un apunt ràpid, us demano als dos esportiu. És massa agosarat pensar que Koeman pot no acabar la temporada?
No, és possible, és una possibilitat real. Vull dir, si segueix fent partits com l'últim que hem vist, tot és perfectament possible. El 2021 no crec que sigui pitjor que el 2020 del Barça, perquè és des que jo he nascut és el pitjor any de la història del Barça en quant a decisions. No vol dir que la classificació estigui... No, en general, com en quant a decisions i en quant a gestió directiva. Per tant, segur que serà millor. Ara, Koeman, jo no posaria la mà al foc de que el mes de març sigui encara l'entrenador del Barça. No, de cap manera.
Júnior, amb això acabo. Avui preguntem quina ha estat la millor notícia del Barça el 2020. Diem, el fitxatge de Pedri, la continuïtat de Messi, la dimissió de Bartomeu o cap bona notícia? Amb què et quedes?
O Dembélé.
Vinga, aquí cadascú va... Jo us ho permeto, que aneu ficant les falques.
Responc a les opcions que m'has donat.
Sí,
per les opcions que m'has donat, el Pedri. I torno a fer reconeixement a la feina del Ramon Planes per fer aquest fitxatge, que ha sigut la primera temporada en què li han donat plens poders i crec que ho ha fet molt bé.
Ho deixo aquí, Està guanyant la dimissió de Bartomeu amb un 50% dels vots. Dani in the Jungle, per cert, que abans ho deia, a gran entrevista la podeu recuperar al canal de YouTube del Dani,
gràcies.
Amb més de 45.000 seguidors, a Joan Laporta. El del 2-6 és fantàstic, és el gran titular, però hi ha moltes coses més, i a més, veure-ho, que el llenguatge gestual aporta moltíssim.
Molt amable.
Dani, bon 2021.
Igualment a vosaltres, una abraçada forta.
Júnior, abraçada al pare, i a tu també, vinga.
Gràcies.
Vinga, de seguida més coses.
Adéu, Dani.
Adéu, Júnior.
Adéu, 2020. Hola, 2021. Amb l'esperança que canviïn les coses a la vida i al Barça.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego. Amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, Huesca Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condi, Josep Maria Minguella, Pichi Alonso, Tomás Guas. Tiempo de juego.
COPE. Estàs informat.
De pequeña no sabía que el mundo cambiaría tanto, que viviría en la era de las nuevas tecnologías, que enviaría un mensaje en una décima de segundo y que un diagnóstico médico tardaría tan poco. En Creu Blanca disponemos de la mejor tecnología del mercado para que nada tarde en llegar. Llámanos al 93 412 12 12. Creu Blanca. Ahora es el momento.
Merry Christmas, I don't want to fight tonight with...
Vinga, i ara la informació dels tres equips catalans de segona, Espanyol, Girona i Sabadell. Comencem pel conjunt blanc i blau. A més, afegirem un temps d'opinió. Quique Iglesias, què tal? Bona tarda.
Hola, Albert Díez, bona tarda.
Un Espanyol que, recordo, reprèn la Lliga i arrenca el 2021 el diumenge a les 4 de la tarda a Las Palmas.
Unió Deportiva Las Palmas Espanyol serà el primer, evidentment, partit de l'any, i per això fa que Vicente Moreno no doni descans ni tan sols unes horetes als seus jugadors. Han entrenat aquest matí, normalment, com sempre, al matí a la Ciutat Esportiva d'Ani Jarque, i després del raïm d'aquesta nit, tots a dormir, perquè demà 10:30, tots citats per començar l'entrenament. Cal dir que amb aquesta pandèmia han d'esmorzar tots junts, així que des de les 8:30 arriben els futbolistes en el primer dia de l'any a la Ciutat Esportiva de l'Espanyol per preparar el partit del líder de l'Espanyol contra Las Palmas el dia 3 de gener. Després hi haurà un viatge d'aquests en fred, Albert, a Burgos, per jugar a la Copa el dia 6 de gener, el dia de Reis. Rebre el Castelló el dia 10 de gener i acabar així la primera volta. L'aturada de 15 dies i després plat fort per acabar el gener i per començar la segona volta, el duel, el derbi, ja jo no diria que històric, però important, a Girona, a Montilivi, Girona Espanyol, jornada 22, per al, de moment, líder de segona.
Em confirmes que Vicente Moreno, el tècnic de l'Espanyol, sap que demà és 1 de gener, no?
Sí, ho sap. De fet, ho sap que els periodistes no hi anirem perquè ha programat la roda de premsa per dissabte dia 2, que tenim més opció d'anar cap allà. Però sí, escolta, no hace prisioneros Vicente Moreno.
No, segur que és per no perdre la concentració i per no destensionar l'equip. 10:30, 1 de gener, entrena l'Espanyol. Quique, gràcies, Bon any.
Bona sortida d'any a tots. Una abraçada.
Bona música, càrrec de Cito Ramírez, recta final del programa. L'Espanyol entenem que menja banda, de veritat. Hem de posar un punt d'opinió. No podia faltar en aquest 31 de desembre. Director Javier de Haro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues bien.
Sí.
Esperando que el año que viene sea mejor que este.
No va a costar mucho, tranquilo.
Bueno, no. Yo creo que de momento con paciencia,
Bueno. ¿Se queda RDT o no?
Hombre, espero que sí.
Se queda porque está, claro.
No, no, a ver, está claro que si alguien lo quiere tiene que pagar la cláusula. Aquí cesiones absurdas no le sirven para nada al Español.
Uh-huh. Es necesario.
Yo no tengo ningún miedo, sinceramente.
Ah, ahora iba
si
eso.
Se va a hacer por algo. Que no tengo, no me preocupa.
Pero ¿es necesario a nivel deportivo o económico? No digo RDT, ¿alguna salida para equilibrar balance deportivo o económico?
Es decir, el club necesita 10 millones, pero no tiene que tenerlo ahora. Puede vender un jugador en mayo, junio y ya está. Uh-huh. Pero ahora no, el club está bien económicamente, dentro de la situación en la que están todos los clubes, pero el Español está bastante, yo diría que de lo mejor que hay. Y si necesitas vender a un jugador, puedes vender clase media, no tienes que vender a un jugador como Raúl Tomás, que claro, si te dan 60 kilos...
Yo lo veo imposible, que te den 60 kilos.
Bueno, pues ya está. Entonces, hay otra opción, que te digan, no, es una cesión con opción de compra obligatoria de 50 millones. Bueno, pues, a lo mejor, como tú lo pones en el balance, como si ya tuvieras ese dinero, pues te lo puedes gastar.
Sí.
No los 50 millones, pero sí una parte importante para reforzar. Pero yo estoy convencido que él no se quiere ir ahora y que el Español no tiene la intención de vender a nadie. Hombre, jugadores como Campuzano, Alex López, que no están jugando mucho, otros futbolistas que, bueno, que podrían ir cedidos y con eso generar un poco más de competitividad en el equipo trayendo otro delantero, pues podría ser. Pero yo estoy tranquilo en el tema de Raúl Tomás. Luego, a lo mejor, el 31 de enero voy ya, ostras, ¿dónde estamos? Y buscando un delantero desesperadamente, pero confío en que todo se va a quedar igual.
Venga, alguna pregunta rápida. ¿Ves ya al Español? Ya sé que queda temporada, pero entiende el enunciado. ¿Ves al Español ya subiendo a primera? ¿La cosa está hecha o no?
Vamos camino de ello.
Vale, hombre, estás muy optimista,
camino,
¿eh, Learo?
Vamos camino.
Estás muy optimista, bien. Veo que te sienta bien el jueves.
No, lo que me sienta bien es ver al equipo primero. Y eso que hemos tenido una época bastante difícil.
Uh-huh. Cierto.
Con esos tres partidos que sacamos 1-9... Sobre todo la derrota en casa con el Girona es dolorosa. Uh-huh. Pero bueno, el Girona nos viene dentro de tres partidos.
Uh-huh. Ahora vamos a hablar.
Falta Las Palmas, Castellón y ya Girona segunda vuelta.
Bueno. Escucha, ya para...
No hay problema.
Para cerrar, a ver, estamos preguntando qué salvarías del 2020. Es una respuesta solo, ¿eh? El liderato en segunda, que Mr. Chen siga invirtiendo, el golazo de RDT o no salvas nada en blanquiazul.
Hombre, salvo el liderato en segunda.
Vale.
Sí, hay que salvar algo, pero si pudiera, no salvaba nada del 2020. Nada. Es que bueno, es difícil salvar algo.
Bueno, hay que buscar siempre la cara positiva, Javi.
Bueno, la cara positiva es el liderato, pero yo creo que hay más partes negativas que positivas en el 2020. Y no solo hablo del Español, hablo de en general, ¿eh?
Uh-huh. Vale.
Y desde aquí también, pues el hecho de que la afición no pueda ir, que haya situaciones como un concierto con 5.000 personas y no pase nada y no se puede ir al campo, aunque sea 1.000 personas. Por ejemplo, el día del Burgos de Copa, en el Pantío, está previsto que vayan 1.000 aficionados del Burgos. ¿Por qué en Burgos sí y en otros sitios no?
Sí, bueno, sí. Eso, en eso estamos de acuerdo. O todos o nadie. Eso es evidente.
Como el tema del básquet, ¿no? Es decir, ¿por qué en un Barça Madrid va a ser el otro día no podían haber, no sé, 500 personas o 1.000?
Sí.
Y en el mismo sitio,
5.000 con Rafael. Sí,
para ver a un cantante de cuyo nombre no quiero acordarme porque me da vergüenza.
Bueno, hombre, eso ya es muy relativo y muy subjetivo. Lo dejo aquí, Javi. Cuídate mucho, ¿eh? Feliz año.
Feliz año a todos.
Javier de Aro, director de tiempo de Español. L'Espanyol a Las Palmas, diumenge a 4 de la tarda. I el dilluns dia 4, 6:45, Girona, Sabadell. Àlex Andrés, bona tarda.
Bona tarda. Doncs sí, tots els equips jugaran dilluns un dels derbis catalans de la segona divisió. Girona i Sabadell han tornat als entrenaments aquesta setmana després de les vacances de Nadal. Els gironins ho van fer ahir pensant ja en el següent partit. En l'últim del 2020 van caure davant el Tenerife. Això sí, els de Francisco tenen els objectius clars de cara al nou any. Escoltem precisament els desitjos de la plantilla gironina.
Mi deseo para 2021 es que el equipo pueda conseguir el ascenso.
Mi deseo para el 2021 es cumplir todas las metas que tengo, también cumplir los objetivos que tenemos en el equipo.
Eran Pablo Moreno i Cristian Estuani que busquen una plaça per primera, mentre que el Sabadell té com a objectiu sortir de la zona baixa. Els arlequinats van tornar a la feina el dilluns passat i miraran de seguir amb la bona dinàmica, i és que porten 3 partits seguits sense perdre. L'últim, un punt a casa contra el Castelló. Així doncs, plat fort per començar el 2021 el dilluns, a 6:45, Girona-Sabadell.
Terminamos un año muy especial en el que en COPE te hemos contado muchas cosas.
La decisión de don Juan Carlos I de trasladarse
hipotéticamente fuera de España.
Llevar al hospital Puerta de Hierro de Madrid. ¿Alguna vez has escuchado cómo suena una UCI?
¡Falta lo más importante! ¡Falta el público! ¡Falta el aficionado!
Pero Trump ha cuestionado el voto por correo.
Y en 2021, Carlos Herrera, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Ángel Expósito, Juanma Castaño, Pilar
seguirán
Gisner,
trabajando las 24 horas del día para que tengas la mejor información y el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Ayer hablé con mi hermana para decirle que este año no iremos al pueblo en Navidad.
No te preocupes, ya he pensado cómo resolverlo.
¿Sí?
He pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos. Ya verás cómo nos divertimos.
¿Incluye 20 aldeas, el nuevo ecológico de Condado de Aza?
Tú eliges los 4 vinos que quieras. FamiliaFernándezRivera.com, lo más parecido a estar juntos.
Ay, pues ya solo me quedan los regalos de Navidad de mis padres. ¿Y si les regalo una alarma como la mía? Así estarán protegidos las 24 horas. Y si les pasa algo, tienen el botón SOS de la alarma para pedir ayuda.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct, la compañía de alarmas que responde en segundos ante un robo o una emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Anem amb el tram final del programa. Fora del futbol, àmbit poliesportiu, mana el bàsquet. Ahir, atenció, es despenja una mica el Barça a l'Eurolliga. Tercera derrota seguida a Europa amb el 90-77 a l'Audi Dom, a la pista del Bayern de Múnich. Un Barça que només va aguantar la primera meitat. Van ser baixa, ho sabíem, Brandon Davis, Víctor Claver i Thomas Hertel, cas encara per resoldre, però a última hora Nico Mirotic per problemes personals. Parla el jugador blaugrana Àlex Abrines.
Una primera part bona, primer quart millor que el segon, però aquí jugant fora de casa en un partit contra el Bayern, que és un equip molt dur, crec que hem jugat molt bé. El que passa que a la segona part pues, hem sortit i hem fet un partit completament diferent. Tot suma i hombre, el Brandon i el Nico són dos jugadors que contra aquesta defensa de canvi tot castiguen molt bé dintre, no? Però no és excusa. Al final tots els jugadors que estan aquí poden guanyar a qualsevol equip, no? I tots, jo el primer en defensa he comès molts errors i no hem donat aquesta passa endavant que l'equip necessitava.
El conjunt blaugrana queda amb 11 victòries, ja a 3 del liderat, que marca el CSK de Moscou. La propera cita pel conjunt blaugrana serà el primer partit del nou any aquest diumenge dia 3, a 6:45 de la tarda, Fuenlabrada, Urbas, Fuenlabrada, Barça. I ja coneixem com queden configurats els grups de l'Eurocup, tant pel Joventut de Badalona com pel Morabanc Andorra. Grup E, a l'Eurocup, al top 16, que és la segona fase, Joventut de Badalona, Unicaja Màlaga, Mònaco i Nanterre. I atenció al grup H, on trobem el Morabanc Andorra. Recordo que la penya passa com a primer de grup, classificat com a quart al conjunt del Principat, que tindrà com a rivals l'Herbalife Gran Canària, l'Unix Kazan de Rússia i el Mornavar de Montenegro. Encara tenim més coses. Ara, aquí, Esports Cope, emissores Cope Catalunya i Andorra, una de motor. Perquè demà, vaja, és el dia 2, però demà hi ha verificacions, perquè arrenca el Dakar, edició de 2021. Especialista en motor de la cadena COPE, Carlos Miquel, hola.
Hola, ¿qué tal?
Feliz año, vaya por delante, ¿eh?
Feliz año y, en fin, y todas las felicidades.
Sí.
Y nada, pero vamos, tampoco hay que ser negativos. Hay que empezar con carga positiva, ¿no? Diciendo, vete a la por. Sí. No, hay
que a veces empezar... cuesta, ¿eh? Que cada uno tiene amueblada la cabeza pero bueno. Oye, pensar en positivo es pensar en lo más inmediato que tenemos, que, bueno, es una cita que va cambiando, va mutando, también afectada por el coronavirus, obviamente, la edición del Dakar de este 2021. Primero te pregunto, verificaciones día 1, arranca el día 2... ¿Qué recorrido presenta? ¿Qué novedades?
Bueno, la novedad sobre todo es que va a ser un recorrido en el que se va a intentar ralentizar un poco el trazado, que va empieza en Jeddah y acaba en Jeddah, y lo que hace es dar una vuelta al revés de como fue el año pasado. El año pasado acababa en se hizo de otra manera y acababa en Riad. Y la verdad es que yo creo que va a ser un Dakar, efectivamente, en el que primero hay que tener en cuenta el COVID y no ha habido sorpresas ya en Arabia Saudí, es decir, que todos los pilotos que han podido coger el avión han mantenido su negativo en el test que les acaban de hacer en Arabia Saudí. Uh-huh, y ya han podido ir a esas verificaciones. Habrá una prólogo de 11 kilómetros, un aperitivillo, este sábado, y luego ya el domingo la primera etapa. Son 4.500 kilómetros cronometrados, como siempre es una burrada de rally, y este año promete ser más aventurero y sobre todo de menor velocidad, y hay algunas limitaciones y obligaciones. Por ejemplo, la velocidad máxima de los coches se limita a 180 kilómetros por hora, y las obligaciones dentro de las motos es menos juegos de neumáticos para intentar disminuir la velocidad media, y también, por otro lado, el airbag obligatorio en el mono de todos los pilotos. Que hay pilotos que les molestaba, otros que no, pero el caso es que algo que yo tampoco entiendo cómo no era obligatorio y que sí lo es en el Mundial de Velocidad, pues también va a ayudar a que, esperemos, no haya percances mortales como los dos fallecidos del año pasado.
Claro. Bueno, es la radiografía de la edición de este 2021. A ver, nombres propios, pero sobre todo los catalanes, que es lo que nos interesa. ¿En quién nos tenemos que fijar? Porque básicamente siempre, y eso nos gusta, quiere decir que no se ausenta del Dakar, Joan Nani Roma.
Sí, Nani Roma es, yo creo, la mayor baza o la baza más importante que tiene de los pilotos, entre los pilotos catalanes. Estrena equipo, ha estado durante un mes probándolo en Abu Dhabi, en las dunas, lo ha probado al máximo, lo ha puesto a punto él. El BRX es un coche que hace ProDrive muy bueno, tiene un compañero de equipo que es tremendo, que es Sebastián Loeb. Y la verdad es que el problema que ha tenido Nani Roma es que Dani Oliveras, ha habido tres positivos además de entre los pilotos catalanes y copilotos, se ha quedado sin copiloto. Eso es gravísimo. Bueno, después de mucho tiempo sin un copiloto extranjero a su lado, ahora va a tener por ese positivo Dani Oliveras, que la verdad es que el hombre tiene un positivo persistente. Bueno, pues va a tener a Alex Vinoc, que es un francés con experiencia. Pero claro, realmente van a tener digamos las vueltecitas que van a dar para ver que el coche funciona, luego la prólogo y después ya va a ser, pues eso, tirarse al desierto a ciegas. Es un mal momento para Nani Roma, pero aún así, el otro día en COPGP hablamos con él y se lo tomaba con positividad y analizando, yo creo, radiografiando un poco la situación a la que se enfrenta.
Al final, estos son carreras de deporte, lo importante es la salud. Por otra parte, pues para mí, pues evidentemente que se complica, es una situación extraña dentro de este mundo extraño, ¿no? La última vez que corrí con un copiloto francés fue el 2015, por tanto, ahora los automatismos pues se cambian, ¿no? Tienes que ser muy rápido en entender las cosas, los números, todo. No tenemos tiempo para mucho, será una nueva experiencia y mira, la vida, siempre se aprenden cosas nuevas, ¿no?
Pero bueno, Nani nunca pierde la sonrisa y él lo toma como una experiencia de la que tiene que aprender y vamos a ver, aunque la lucha por la victoria tiene que ser entre dos hombres que son Nasser Al-Attiyah ya, lógicamente, y Carlos Sainz, porque Peter Ansel siempre está un puntito por detrás. Peter Ansel, que lleva un buggy como el de Sainz, supongo que estará, lo más normal es que esté ahí un paso por detrás en esa lucha por la victoria en coches.
Vale, pues te voy a escuchar, como lo hago siempre atentamente, en tiempo de juego, en los diversos espacios informativos de esta casa, con el Rally Dakar, que arranca, insisto, arranca el día 1, es decir, mañana con las verificaciones, después el 2 con la prólogo, primera etapa ya el domingo. Carlos, feliz 2021, amigo, un abrazo desde la distancia.
Igual, abrazo fuerte, cuidaros mucho.
Doncs anirem tancant programa, actualitzant. Queden dos partits per completar. En realitat queda un, perquè l'altre acaba de finalitzar per completar la 16a jornada de la Lliga Santander. Ha acabat el derbi. Athletic Club 0, Real Societat 1, gol de Cristian Portugués. Porto la Real, tercera, 29 punts. Gran campanya del conjunt de Sant Sebastià. L'Athletic Club 12 amb 18, i ara un quart de 5 de la tarda arrenca l'Osasuna a la vez. Les enquestes al Twitter, @esportscope. Recordem, quina ha estat la millor notícia del Barça el 2020? El fitxatge de Pedri, la continuïtat de Messi, la dimissió de Bartomeu o cap bona notícia? Guanya 50% de les respostes La dimissió de Josep Maria Bartomeu, 33%, fitxatge de Pedri, 11%. Cap bona notícia, 6%. La continuïtat de Messi. Enquesta Perica, preguntem què salvaries del 2020 a l'Espanyol. El liderat a segona, que Mr. Chen segueix invertint, el gol de Raúl de Tomàs o res. Guanya 36% dels vots, que Mr. Chen segueix invertint. Marxem, no, Navarro?
Així és. Tens
tot preparat per la nit?
Tot preparat. I també de dir a tots que esperem que el treball dels companys de la cadena COPE serveixi per fer-vos companyia en els pitjors moments d'aquest any.
Víctor Navarro, gràcies, els millors desitjos. Us volem a tots. 2021 aquí. Prudència, salut i ràdio. Bon any, que vagi molt bé.